Punt 7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana i Sergio Montesinos.
Bona nit a tothom. Una setmana més, aquí estem preparats per informar-vos de totes les novetats del 7è Art. Sèries, estrenes, pel·lícules i la crítica del nostre company Sergio Montesinos. Així que comencem.
Notícies.
Robert De Niro i Edgar Ramírez, protagonistes de Hands of Stone. Si bé anteriorment Gael García Bernal i Al Pacino havien estat anunciats per protagonitzar aquest projecte, finalment, des de Deadline, informen que tots dos han estat substituïts per Edgar Ramírez i Robert De Niro per participar a Hands of Stone, pel·lícula basada en el campió de boxa panameny Robert Duran, reconegut com el millor pes lleuger de tots els temps. A la cinta, Ramírez donarà vida a Duran, mentre que De Niro interpretarà el seu entrenador, Ray Arcel. La pel·lícula es centrarà en la vida del campió de boxa i narrarà l'esdeveniment del No Més. Es refereix a la famosa baralla de Duran amb Sugar Ray Leonard, quan en els últims segons de l'últim round de la baralla, Duran va donar l'esquena a Leonard dient No Més. Es tracta d'un dels enigmes més grans de la història de la boxa, un enigma que amb aquesta pel·lícula intentaran desxifrar.
Warner Bros. Pictures ha publicat el primer TV spot de la pel·lícula de Zack Snyder, El Hombre de Acero, Man of Steel, que no s'estrenarà fins al primer 14 de juny, 21 de juny a Espanya. La cinta comptarà en el seu repartiment amb Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Lauren Fishburne, Angie Trout, Ayelet Zurer, Christopher Meloni, Michael Kelly, Harry Lennox i Richard Schiff. I veurem un jove que descobreix que no és de la Terra i que té poders extraordinaris. Llavors, quan Superman haurà de donar-se a conèixer el món sencer per salvar-lo de l'aniquilació i convertir-se en el símbol de l'esperança per a tota la humanitat. Escoltem l'espot.
So many questions. Where do I come from?
You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world.
My father believed that if the world found out who I really was, they'd reject me. That the world wasn't ready.
Marvel Studios inicia la producció de la segona pel·lícula de Capitán América. Marvel Studios ha anunciat que Captain America: The Winter Soldier ha començat la seva producció a Los Angeles, encara que la cinta també viatjarà a ciutats com Cleveland i Washington DC. A més, el comunicat de premsa de l'estudi fa oficial el repartiment, el resum de la trama i ens deixa una primera imatge del film. Captain America: The Winter Soldier torna a Chris Evans com l'icònic superheroi, Steve Rogers, el Capità Amèrica, juntament amb Scarlett Johansson com la Vídua Negra i Samuel L. Jackson com Nick Fury. A més, Robert Redford s'ha unit a l'elenc d'actors com l'agent Alexander Pierce, un líder d'alt rang dins de l'organització SHIELD. Capitán Amèrica arribarà als cinemes el 4 d'abril de 2014.
El productor guanyador d'un Oscar, John Landau, ho ha revelat durant el seu discurs a la NAB Show Technology Summit, que tant la producció d'Avatar 2 com d'Avatar 3 inclouran la tècnica de captura de moviments sota l'aigua, una cosa completament nova en el món del cinema. Hem mantingut un equip d'artistes digitals d'Avatar per tard de provar com podem realitzar la tècnica de captura de moviments sota l'aigua. Podríem simular aigua amb gràfics per ordinador, però no podem simular l'experiència de l'actor de manera que anem a capturar el moviment en un tanc d'aigua, va dir el productor. I va afegir: estem mirant tècniques que inclouen tot el que vam fer anteriorment des d'un punt de vista crític, incloent una tasca molt important que és com vam gravar les referències per a la cinematografia, perquè durant el muntatge i la postproducció puguem veure la feina dels actors i així assegurar-nos que l'última interpretació sigui exactament el que busquem. La idea de la Fox és estrenar les dues pel·lícules del desembre del 2014 i 2015 respectivament, encara que no és molt probable que aquestes dates pateixin un retard considerable.
Les sèries.
Antena 3 durà a terme la minissèrie de la novel·la Catedral del Mar, d'Ildefonso Falcones. El projecte comptarà amb un alt pressupost, repartiment internacional i serà realitzada en anglès en el segon semestre de 2014. La cadena de A3Media ha arribat a un acord amb la productora Diagonal TV per adaptar a la petita pantalla el llibre d'Ildefonso Falcones, que ha publicat el 2006, va obtenir un gran èxit de vendes i nombrosos premis. El projecte es troba encara en una fase molt inicial amb la recerca de finançament internacional i l'adaptació de la novel·la en si com a objectius prioritaris, tot i que el responsable de coproduccions de Diagonal TV, Albert Segalés, ja ha avançat alguns detalls sobre la futura minissèrie. Des de la seva publicació fa 7 anys, la primera novel·la d'Ildefonso Falcones ha obtingut un enorme èxit nacional i internacional, amb més de 5 milions d'exemplars venuts en els 43 països on ha estat editada. Ambientada a la Barcelona del segle XIV, l'obra recrea la construcció de la Basílica de Santa Maria del Mar a través del seu protagonista, Arnau Estanyol.
La primera temporada de Los Diarios de Carrie va arribar al seu fi el dilluns 8 d'abril i sembla que Kiss Yesterday's Day Goodbye, l'episodi número 13, podria posar el colofó no només a la temporada, sinó a la sèrie. Tot i ser una de les estrenes més esperades de l'any, la prequela de Sexo Nova York, no ha aconseguit els resultats que s'esperaven d'ella i des de fa diverses setmanes ha notat xifres inferiors al milió d'espectadors. El seu futur es resoldrà les pròximes setmanes encara, tenint en compte que altres de les noves sèries de la cadena, com La Bella i la Bèstia o Arrow, han tingut millor expectació i no sembla tenir moltes possibilitats. Tanmateix, sembla que la showrunner de la ficció, Amy Harris, ha disposat tota la seva confiança en la ficció i, de fet, ja està preparant la segona temporada. Això ho ha confirmat la seva pròpia productora, que ha revelat, a més, que les noves trames girarien entorn de la pèrdua de la innocència.
Ryan Murphy, creador de American Horror Story, treballa en una sèrie sobre sexe, Open. Ryan Murphy s'ha convertit en un dels productors més prolífics de la petita pantalla i després de l'indiscutible èxit de l'original American Horror Story ha decidit posar fil a l'agulla amb un nou i provocatiu projecte que podria convertir-se en una de les grans estrenes de la temporada televisiva del 2013 i 2014. Acompanyat de Lauren Cousis, productora executiva de Dexter, Murphy ja ha començat a treballar sobre la ficció, descrita com una moderna i excitant exploració de la sexualitat i les relacions humanes. La nova sèrie es dirà Open, com hem comentat, i té grans possibilitats d'acabar en un canal de cable. De fet, i segons informa Deadline, ja hi ha diverses cadenes lluitant per aconseguir el projecte. La ficció es tracta del primer projecte de Murphy amb Fox 21, productora pertanyent a 20th Century Fox TV, amb la qual ha signat un beneficiós acord, mentre el productor continuarà treballant en les seves tres sèries, Glee, per la Fox, The New Normal, per la NBC i American Horror Story, per la FX.
El passat 31 de març s'estrenava la tercera temporada de Juego de Tronos a la cadena americana HBO, batent, a més, un rècord d'audiència de 4,4 milions d'espectadors. La trama de la nova temporada arrenca després de la batalla d'Aguas Negres i amb els Reis de Ponent recol·locant les seves peces. Tyrion exigeix una recompensa per la seva tasca en la batalla, mentre Daenerys busca un exèrcit a la seva mida. Més enllà del mur, Jon Snow coneix Mans Rider. La tercera temporada de Juego de Tronos es centra en els fets narrats per George R.R. Martin a la primera meitat de Tempesta d'Espases, la novel·la més impactant de la saga, Cançó de Gel i Foc. La sèrie de la HBO s'ha convertit en un dels fenòmens socials més importants dels últims anys, amb milions de seguidors arreu del món.
Les estrenes de la setmana.
Comencem les estrenes amb una pel·lícula de la qual ja vam parlar la darrera setmana per les crítiques que està obtenint, On the Road, protagonitzada per, entre altres, Kristen Stewart. Només morir el seu pare, Sal Paradise, un novaiorquès aspirant a escriptor, coneix a Dean Moriarty, un exconvicte d'un encant irresistible i casat amb la superalliberada i seductora Mary Lou, que serà Kristen Stewart. Sal i Dean es fan amics a l'instant, determinants a no viure una vida encotillada, els dos amics ho deixen tot i comencen un viatge de carretera al costat de Mary Lou. Assedegats de llibertat, els tres joves surten rumb al sud a la recerca de noves trobades i d'ells mateixos. És una adaptació de la novel·la homònima de Jack Kerouac, obra clau de la generació Beat, que descriu un viatge desenfrenat a final dels anys 40.
Conocí a Dean poco después de que muriera mi padre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Dean sabía moverse en sociedad. Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Mary Lou.
¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos.
No hagas nada que yo no haría.
Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino.
Por fin tomaste ese viejo camino.
Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás.
Pero hace que la gente lo pase de maravilla. Es
Es una ilusión, una farsa.
No quiero volver a verte, ¿entiendes?
No sé qué es lo que me sucede. Hago toda clase de estupideces. Mi cabeza distorsiona todo. Estoy consumido. Y me arrastré, como he hecho a lo largo de mi vida, detrás de la gente que me interesaba. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por comunicarse, deseosa de tenerlo todo al instante, la que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes, sino que arde, arde y arde como bengalas en mitad de la noche.
Passem a parlar d'una comèdia adolescent molt esperada durant l'any, Memòries d'un zombi adolescente. R és un zombi amb problemes existencials, entaula una estranya amistat amb la núvia d'una de les seves víctimes. Aquesta insòlita relació provoca una reacció en cadena que canvia la seva vida, la d'altres zombis i probablement la de tot el planeta.
Me gustaría poder presentarme, pero estoy muerto. Es un poco palo. Este es mi mejor amigo. A veces casi mantenemos conversaciones. A esos tíos los llaman huesudos. Se comen cualquier cosa que se mueva. Bueno, yo también, pero... al menos no me siento orgulloso.
Vemos un cadáver contagiado por la epidemia. Es impasible, insensible, incapaz de tener remordimientos.
No lo entiendo, pero está cambiando. Siente y está aprendiendo a ser humano de nuevo.
¿Es él? ¡Ay, Dios mío!
Sí.
¿Qué tal?
Habéis iniciado algo. Sea lo que hay entre vosotros, está contagiando a los demás.
Papá, se están curando solos de alguna forma.
No se están curando solos. Venid conmigo. ¡Abran fuego! ¡Derecha de seguridad!
Lo estamos cambiando todo.
Vemos cadáveres luchando contra esqueletos, señor.
¿A quiénes disparamos?
¡Disparadle a esto! Hola.
Así que es tu novio zombie. ¡Cállate!
Arriba Safe Haven, adaptació de la novel·la de Nicholas Sparks. Katie, una bonica jove amb un fosc passat, arriba al petit poble costaner de Southport, a Carolina del Nord. Allà coneix el ben plantat Alex, un jove vidu de bon cor que l'ajudarà a enfrontar-se als seus pitjors malsons.
¿Ha visto a esta mujer?
No me suena.
¡Para el autobús, policía!
¿Southport?
Pues es un gran cambio.
¿De qué?
De un sitio al que no quiero volver.
Esto suele ser solo una parada para mucha gente.
A mí me gusta.
Soy Alex, encantado.
¿Me dejaste esto frente a mi casa anoche?
La tenía ahí tirada y te veo andando todos los días. ¿Te vendrá muy bien?
Pues muchas gracias, pero es que no puedo aceptarla.
De acuerdo.
¿Por qué no quieres dejar que te conozca? Me han pasado muchas cosas en mi vida. ¿Sabes lo de su mujer? Falleció hace unos años. Vale, puede que haya exagerado.
¿Te gustaría dar un paseo en canoa?
¿En canoa? Yo quiero montar en canoa.
Vivo centrado en los niños, pero hoy contigo es como la primera vez que levanto la mirada.
Estoy feliz aquí, contigo.
¿Sí?
Detective Tierney, ¿conoce a esta mujer?
Katie, ha venido.
Tengo que salir de aquí.
Cuéntame la verdad.
Esto es justo lo que me temía. Sé que me encontrará.
tienes algún problema, podemos arreglarlo. ¡Katie! ¡Katie! Te quiero y no dejaré que te vayas. No hay sitio más seguro para ti que aquí a mi lado.
I per últim, Tierra Prometida. Steve Butler, és en Matt Damon, un executiu d'una gran empresa, arriba a un poble amb la seva companya de treball, Sue Thomason, Frances McDormand, per comprar els drets de perforació als propietaris de les terres, gairebé tots ramaders. En aquesta població, assolada per la crisi econòmica dels últims anys, Steve intentarà convèncer la gent dels beneficis de perforar les seves terres, però també tindrà ocasió de reconsiderar el que ha estat la seva vida fins a aquell moment.
Tu equipo ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces?
Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de Caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único modo de recuperarlo.
Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley.
Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Parece Kentucky.
Cualquier lugar a 2 horas de una ciudad parece Kentucky. ¿Eres la dueña de esto?
No.
¿Y cómo es que haces tú todo el trabajo? Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras.
Hay mucho dinero ahí abajo.
Eso es cierto.
¿Cuánto habrá?
No hay razones para no tener un instituto de primera categoría.
¿De cuánto dinero me está hablando? Podría ser millonario.
Creí que sería más duro. Ha sido fácil.
¿Investigación dijo algo de activistas medioambientales?
No. Déjame adivinarlo. 40, casado, marketing, 2 hijos.
38, stripper barra camarera, pero nacida para ser cantante.
¡Soy maestra!
No, no, hablaba de mí.
Hola a todos. Estoy aquí porque perdí mi granja. La tierra se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera.
El pueblo votará dentro de 3 semanas.
¿Qué diablos ha pasado? Se suponía que era coser y cantar.
Steven y yo podemos manejarlo.
Lo sé todo de vuestra compañía. Sé lo que hacéis. ¿Crees que tienes lo que hay que tener?
¿Para derrotarte? Sí.
Mira, aquí está. ¿Nos vamos?
Sí.
Este pueblo, esta vida, se muere. Todos lo veis venir y nadie se quita de en medio.
No luchamos por la tierra, Steve. Luchamos por la gente.
Nunca tendrá lo que ha venido a quitarme. Ni siquiera me gusta que esté por aquí intentándolo.
Eres un buen hombre, Steve. Ojalá no estuvieras haciendo esto.
Somos una compañía de 9.000 millones de dólares. ¿Sabes de lo que somos capaces?
¿Lo sabes tú?
Curiositats del cinema.
Avui parlarem de les curiositats de la saga Kill Bill, dirigida per Quentin Tarantino i protagonitzada per l'actriu Uma Thurman. Quan Bernita li diu a la núvia que ella havia d'haver estat la Mamba Negra, recorda una escena de Reservoir Dogs quan el senyor Marrón i el senyor Rosa es queixen dels seus àlies. Quan Bernita Green convida la nòvia a un cafè, ella ho vol amb llet i sucre, com el senyor Lobo de Pulp Fiction, i a més s'ha de dir que la tassa és la mateixa. El nom de la pel·lícula, de Kill Bill, té doble significat, ja que en anglès Bill significa compte o saldo, llavors es podria interpretar el títol com liquidar el saldo, millor dit, un ajust de comptes. Quentin Tarantino, com en tots els seus films, apareix en la pel·lícula. És un dels 88 maníacs que lluiten contra la núvia en el restaurant de Tòquio, però a causa de l'antifaç i la quantitat de lluitadors és difícil d'identificar-lo. La marca de cigarets Red Apples és una marca fictícia que Quentin Tarantino utilitza per a totes les seves pel·lícules. A més, es pot observar que el dibuix de la portada dels paquets és una poma vermella de la qual surt un cub verd amb la cara del mateix director amb ulleres de sol. El paper que interpreta David Carradine se li va oferir a l'actor Kevin Costner, però ho va rebutjar perquè estava preparant la pel·lícula western Open Range. El guió és del propi director en col·laboració amb Uma Thurman, que es va encarregar de desenvolupar el personatge de la núvia, que ella mateixa interpreta. Aquest personatge va ser un regal de Tarantino a la pròpia Uma Thurman amb motiu del seu 30 aniversari. Sonny Shiba, Hattori Hanzo, a la pel·lícula, que treballa en un restaurant i un samurai retirat, és una de les icones del cinema d'arts marcials dels 70. Va rodar més de 1.000 pel·lícules al Japó, Hong Kong i Estats Units, i fins i tot surt a la pel·lícula bastant dolenta, s'ha de dir, Street Fighter. I per últim, una altra referència important per als amants de les arts marcials és el vestuari d'Uma Thurman, el vestit groc que llueix en una part del film és un homenatge al que va utilitzar Bruce Lee a Chinese Connection, també coneguda com Fist of Fury, la pel·lícula del 1972.
Crítica de cinema.
Aquesta setmana, cinèfils, parlem d'una de les pel·lícules més importants de l'any passat, o almenys van crear moltíssima expectació, que va tenir moltes opinions de tots els gustos. Parlem de Prometheus. A Prometheus, dos joves i brillants arqueòlegs, la doctora Shaw i el doctor Holloway, descobreixen uns reveladors pictogrames rupestres sobre antigues civilitzacions que van poblar la Terra. Tots els indicis trobats assenyalen a un mateix lloc situat en un punt llunyà de l'espai com a possible origen d'aquests éssers. Amb la intenció de descobrir les respostes a aquestes qüestions, tots dos aconsegueixen convèncer una gran corporació, Weyland Industries, perquè els financia el viatge fins allà. Escoltem el tràiler de Prometheus.
¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo.
Quieren que vayamos a buscarlos.
Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia.
Es un mapa celeste.
No. No es un mapa. Es una invitación.
Prometheus ha aterrizado.
¿Hasta dónde llegarías para obtener respuestas? ¿Qué estarías dispuesta a hacer?
Prometheus, ¿estáis viendo esto?
¿Qué coño?
Tenían razón.
¿Qué es eso?
He recibido un eco.
¿Cómo que un eco?
A un kilómetro al oeste de ti.
¿Estas cosas se mueven?
Dios mío.
Esto está en estado de...
Tengo a un hombre herido.
¡Está en mi traje! ¡Esa cosa está en mi
traje! ¿Qué coño está pasando ahí abajo? ¡Matadlos a todos! ¿Me recibís?
¡Si no lo detenéis, no habrá planeta al que volver!
Un planeta inhòspit, una nau espacial i la seva desaventurada tripulació immersa en una pesadillesca carrera per la supervivència per culpa d'una misteriosa i mortífera raça alienígena. Tot sembla indicar que l'estructura de Prometheus no s'allunya massa dels orígens alienescos, i en certa manera és així. Pot ser que la premissa argumental, la cerca de respostes transcendentals als més grans misteris de la humanitat, sigui molt diferent, però en el fons no ens allunyem massa del mateix tipus de pel·lícula amb el que ens veus obsequiar Scott ja fa una mica més de 3 dècades. Això és una pel·lícula de monstres de l'espai en tota regla, però amb suficients al·licients com per marcar la diferència pel que fa al mateix univers alien en el qual s'inscriu. L'equip de científics i exploradors viatja a bord de Prometheus, nom que proporciona el títol del film i que per res és casualitat. Tal com s'explica en el mite grec, el tità Prometeu va desafiar els déus i va robar el foc del cel per donar-lo als humans perquè aquests poguessin cuinar i escalfar les seves llars. Per això el tità va ser terriblement castigat per Zeus, que li va condemnar a patir una tortura eterna, encadenant-li a una roca i manant-ho a una àguila perquè ell li devorés el seu fetge, òrgan que li tornava a créixer una vegada després d'una altra, de manera que el dolor mai cessés. Els protagonistes creuen dirigir-se cap al lloc en el qual trobaran la resposta a la seva existència, un lloc on coneixeran els seus creadors, els éssers, els déus, que podrien haver creat la vida al nostre planeta. Amb aquesta trobada esperen poder respondre totes les seves preguntes, però l'única cosa que troben és dolor i patiment. En certa manera, i recuperant els tints mitològics que impregnen l'essència de la pel·lícula, on el que fa la tripulació de la Prometheus és obrir la caixa de Pandora, alliberant així els mals que puguin acabar no només amb ells, sinó amb tota la raça humana. El planeta al que han arribat topen amb una civilització que posseix un poder tan majestuós com realment perillós. I més enllà dels plantejaments i significats filosòfics i religiosos que es poden interpretar a la història, s'intueix certa alegoria a la capacitat de l'ésser humà per manejar certs poders, el nuclear, per exemple, capaços d'apropar-nos amb rapidesa a la destrucció total. De fet, la raó per la qual aquests éssers es troben en aquest planeta és resultat de la decepció que suposem com a creació seva. És la sèrie d'inevitables preguntes que el personatge de Shaw es planteja cap al final de la pel·lícula. En qualsevol cas, hi ha respostes que és millor no conèixer, preguntes que és millor no fer-se, i per irònic que sembli, gairebé podria traslladar-se això a la pròpia raó de ser de la pel·lícula. Realment feia falta conèixer els orígens de l'Space Jockey? Sempre s'ha comentat que l'existència de les prequeles va matar un dels grans atractius del cinema, el misteri del desconegut. Va ser quan Hollywood va trobar la manera, gairebé sempre per motius econòmics més que artístics, de tallar-nos-ho tot i deixar poc o res en mans de la nostra imaginació. Hi ha una dita que diu que la curiositat va matar el gat. Doncs això és el que els passa als nostres protagonistes i potser que també li passi a alguns espectadors, aquells que acabin sortint decebuts després de veure la pel·lícula. Perquè no sempre la resposta que busquem és la que acabem trobant, encara que potser aquí la decepció no ve tant pel qui sinó pel com, i per no veure complertes totes les desobertades expectatives. Perquè no hi ha dubte que aquí ens trobem amb un cas clar de hype desmesurat. Un hype contrapudent per l'espectador i que pot convertir-se en un dels majors llastros d'una pel·lícula que, sense ser la panacea, és del més rescatable dintre del seu gènere i de les últimes pel·lícules de ciència-ficció actuals. No marcarà un abans i un després en la ciència-ficció, de fet és molt més elemental i convencional del que se li pressuposa, ni es convertirà en fita o obra mestra del mateix, però ofereix dues hores d'evasió suficientment eficaç i lloable com per no lamentar d'haver-nos rebentat en certa mesura l'origen d'un dels monstres més inquietants i letals del cinema de terror o fantàstic. La pel·lícula ofereix alguna que una altra resposta a la procedència dels seus orígens i, per descomptat, ens il·lustra una mica sobre l'Space Jockey, però acaba suggerint més preguntes que respostes. De fet, es pot criticar que el guió es quedi simplement en la superfície del que pretén exposar, sempre en favor d'un desplegament més pirotècnic i simplista. Els fronts que obren els guionistes donen lloc a un major aprofundiment que aquí se sent a mig explorar. El nou univers que elabora Prometheus queda llastrat en part per decantar-se cap a la vessant del survival, la qual cosa en el fons acaba definint la proposta. Quan el suspens i la intriga deixen pas al terror i l'acció, es perd gran part de la força i tensió inicials que, d'haver-se sabut portar amb més criteri, haguessin culminat en una obra moltíssim millor i més memorable que finalment ha quedat. No és la gran pel·lícula que potser molts anhelaven trobar-se i potser tampoc sigui el gran retorn d'Scott a la ciència-ficció, però tampoc se'ns obsequia habitualment amb un cinema de gènere seriós i com aquest, i que sigui tan assequible per l'espectador. Tampoc té propaganda Atenea, com algú podrà pensar. Potser sí que és una mica pretensiosa i presumeix de voler i poder donar més i millor del que finalment ens dona, però en la cadira del director no hi ha un qualsevol, i això es nota. La professionalitat amb la qual està feta es palpa en cada detall de la pel·lícula. I és que tècnicament és impecable, i no em refereixo als efectes especials només, que compleixen amb escreix, ni tampoc a la innecessària però escassament profitosa inclusió de l'efecte estereoscòpic. Narrativament és una pel·lícula molt competent i compta amb una posada en escena cuidada, però el seu guió no està a l'altura de la pel·lícula, i els seus personatges no ho donen tot de si. És molt probable que Prometheus convenci o decebi en funció del molt o poc que s'esperi d'ella. Això no porta que, encara que sigui molt correcta, no acabi d'omplir del tot. Entreté, però no deixa petjada. Resulta enigmàtica en el seu començament, però falta major definició dels conceptes que planteja, havent de deixar-se portar en el seu tram final per la solució que presenta menys riscos i més focs d'artifici.
I aquí acaba una nova edició de Cinèfils en Acció. La setmana que ve tornem a estar aquí. No hi falteu, passaré llista. Adeu!